Tot i que encara no hem arribat a Sant Joan, vivim un dels dies més màgics de l'any. Hi ha màgia per tot arreu. Al Teatre Capitol, el mentalista Lluís Pardo intenta endevinar el que la gent pensa. A la Sala Montaner, a Barcelona, es fa el Club de los Magos, pel qual passen alguns dels millors il·lusionistes de l'Estat. El Mac Hawson recorda com impactava la màgia fa més de 100 anys. I a banda d'això, aquest cap de setmana, la Fira Màgica de Santa Susana, al Maresme, que reuneix més de 500 activitats d'il·lusionisme, d'animació i també d'humor. En Pep Ruiz, el nostre cercador d'emocions, ens parla avui de màgia, de comunicació, de l'art d'enganyar o no enganyar, de fer-nos creure què és possible i el que en realitat no ho és.
D'entre tots aquests espectacles que has dit, hem triat aquest, es diu Estil Galant, Polifonia Màgica. D'aquí a uns instants entrarem a un espai on potser em faran creure que tot és possible. Que bé. Soc davant l'espai Brossa i a les meves paraules hi he afegit de fons, la podeu escoltar, la banda sonora d'una pel·lícula relativament recent que potser heu vist i que es diu El Ilusionista. Una pel·li en la qual es recrea a la Viena del 1900 l'al·lucinant vida d'un mag que era capaç de fer coses increïbles, com ara fer créixer un taronger o fer aparèixer éssers del no-res. El Mac Hawson recupera l'encant, l'elegància d'aquells temps i ho fa, segons m'expliquen, perquè encara no ho he vist, recordant el que va fer Houdin, el mag que va revolucionar el món de la màgia, i Méliès, justament, algú que també va fer un altre tipus de màgia, podríem dir, és a dir, el cinema. De seguida entrarem i us oferirem alguns fragments sobre com sona l'espectacle, però si avui som aquí és per intentar fer nosaltres també un experiment. Ja sabeu que ens agrada a nosaltres això. Els que heu seguit aquest espai sabeu que sempre busquem l'emoció que hi ha al darrere, allò que ens pugui sorprendre, i un mag ens sorprèn en el sentit que ens convenç, ens fa creure que l'impossible és possible, i en això hi té molt a dir la comunicació. A mi, a punt d'entrar, Xavier Laborda, és professor del Departament de Lingüística de la Universitat de Barcelona. Xavier, què tal? Hola, bon vespre.
Hola, bon cap vespre.
Dic que d'aquí a uns moments veurem un espectacle que parla molt de comunicació. Un mag ens vol convèncer de coses que potser són impossibles i, de fet, ens convenç, encara que no sabem exactament com ho fa. La resta d'humans també, encara que no ens n'adonem, volem convèncer contínuament de moltes coses i volem comunicar moltes coses, i de vegades ho fem fins i tot sense ser conscients.
Oh, i tant, sempre volem convèncer. Tant de bo tinguéssim les eines que potser veurem aquest vespre, de música, d'il·lusió, de fantasia, però volem demostrar als altres que som capaços, que tenim memòria, que tenim perícia, que som bons. Em sembla que sí, que volem convèncer de moltes coses.
Ni molt menys intentarem trobar el truc de el que el mag ens farà d'aquí a uns moments, perquè no crec que sigui l'objectiu, però així tot, deixa'm que et pregunti si els espectadors, normalment, i els humans en general, vaja, quan tenim algú al davant ens acostumem sempre a fixar en determinades coses i passem per alt moltes altres. És a dir, que encara que no en siguem conscients, doncs potser això, de manera una mica automàtica, qui tenim al davant, si ho sap i és observador, ens pot fer parar atenció només en uns punts i no en uns altres.
Jo crec que sí, tenim tendència a buscar allò que ens agrada, no? Algú es fixa en les mans, altres es fixen en les orelles, o com parlen o si t'escolten. Jo crec que aquí cadascú és inconfusible, té un perfil molt especial. I tenim molt a triar, moltíssim. I una de les coses potser menors és el llenguatge, és a dir, que ens fixem, hi ha molta informació en altres coses més enllà del llenguatge, diuen que és el 70%.
Ens fixarem, per tant, no sé si anem al 70% aquest o què, però ens deixarem emportar, si et sembla, en aquest espectacle, i a l'acabar podem tenir una conversa, crec que jo, interessant amb el Mac Hawson. D'una banda, algú que està acostumat a parlar de comunicació, i d'una altra, algú que està acostumat a comunicar i a fer creure coses que no són. Anem cap a dins, si et sembla?
Sí, sí, que ja és hora, em sembla que ja està tot ple.
L'acte surrealista per excel·lència, senzillament perquè les coses semblen el que no són i són el que no semblen. Si algú de vostès no ha entès aquest refrany, permetin que els hi posi un exemple. Si vostès es troben amb una corda que sembla que tingui quatre extrems, n'agafen dos i els posen aquí al mig de la corda. I si fan això, ara han de tenir, evidentment, dues cordes.
S'ha acabat l'espectacle i ara estem a punt de fer allò que ens agrada tant a nosaltres, que és enregistrar, normalment, vaja, depèn del que anem a fer, doncs l'emoció del fan que ha seguit un grup de música, de la persona que ha assistit al teatre, de la persona que ens acompanya i ha vist l'obra, o del mag que durant una hora i poc més ha estat concentrat per convèncer-nos de moltes coses que en principi semblen impossibles, però que al final ell les fa possibles, és el Mag Howson. Què tal? Com estàs? Bona nit.
Bona nit, com esteu?
Veig relaxat, amb smoking negre, impactaves més que amb la camisa una mica hawaiana que portes.
No, però la camisa hawaiana és perquè sabia que vindríeu, per això em van impressionar. Normalment pel carrer vaig amb el frac aquell que has vist.
Ens agrada també en aquesta secció, i així ho hem fet al llarg d'aquesta temporada, no només captar la música del que hi pugui haver al darrere, sinó que convidem a persones que ens acompanyin a veure els espectacles, les funcions o les activitats que anem a cobrir per intentar trobar, doncs, la vessant humana, la vessant comunicativa, en aquest cas, del que podem veure. I a mi presento a Xavier Laborda, és professor del Departament de Lingüística de la Universitat de Barcelona i, per tant, un expert en comunicació. Algú que sap que, de vegades, els humans, quan ens vestim en frac negre i en altres ocasions, de vegades quan ens vestim de polítics, ho fem servir determinades coses per convèncer més els que tenim al davant. Deixem que pregunti, i de seguida parlarem amb el Xavier, si tu d'això n'ets molt conscient. Fins a quin punt un mag ha de saber molt sobre com ens comuniquem?
Home, això és primordial en el nostre art, no? O sigui, sobretot quan són espectacles d'aquest tipus, on jugues amb números visuals, que hi ha una certa distància amb el públic, i quan, sobretot, estàs amb el públic molt a prop, o inclús tens públic a dalt de l'escenari, o tu estàs entremig del públic, no? Té que ser, vull dir, és imprescindible dominar la situació, no? I a vegades, vull dir, no sempre es aconsegueix, no? Llavors, per tant, depèn de la cosa que vulguis fer, depèn de quin efecte estiguis realitzant, tens que intentar intuir la persona que millor t'ho pot fer, no? I això per nosaltres, bueno, o sigui, conèixer una mica el públic equipat en què davant del qui estàs treballant i una mica les seves inquietuds o percebre quina persona pot ser més genònia és imprescindible, no? Perquè si no, vull dir, està, pensant que sempre és una persona equipa, són 50 persones, però això igual pot trobar-te en un local molt més gran de 200-300 persones i clar, com no hi ha quarta paret nova de teatre, és que hi ha una quarta paret i bueno, pues, és igual que hi hagin dos, com que n'hi hagin 500, perquè mai et dirigeixes. En un espectacle de màgia com d'aquest estil, que sí que et dirigeixes, necessites el públic, no és igual 50 persones que 500, bueno, pues tens que intentar dominar a la mida que et sigui possible tot aquest auditori.
Qui hagi vingut alguna vegada a l'Espai Brossa sap que aquí no només es fa màgia de prop, sinó que es fa teatre de molt a prop, perquè estem gairebé a sobre de l'escenari. Per tant, que si alguna cosa s'ha de notar, segur que es nota, perquè estem molt a prop.
Jo, d'entrada, ja volia felicitar el màgic Howson, perquè és una meravella. Jo venia, creia, preparat, però m'ha sobrepassat l'organització teatral, no? I aquest tornar enrere amb el temps. Jo et volia demanar si veus com la gent ve d'entregada, de confiada. Potser parles d'altres llocs, però que la gent diposita a les teves mans la seva innocència i aleshores va. Parlaves d'altres situacions en què potser això no es dona. Jo no sé si ho dius per modèstia.
No, vull dir, aviam, quan es treballa en un espai com aquest, no, o sigui, no dubtem, o sigui, que la gent ve aquí perquè vol veure el que s'està fent, no? Llavors ja d'entrada ja hi ha una certa predisposició, si no vindria. És diferent quan amb una reunió, amb un sopar, amb una convenció, pues, apareix un artista, un mag i tal, que, bueno, que aquella gent pot ser que li agradi o no li agradi, no? Quan treballes en un local d'aquest tipus, com aquest o un teatre, pues, ja saps que de moment, vull, la gent que ve és perquè li interessa el que fas o ve predisposada perquè li agrada, no? Això ja és un gran què, no? Després que el públic s'entregui més o menys, això no, vull dir, a vegades la gent diu és que és un públic molt no sé què, no hi ha públics bons ni dolents, vull dir, és l'artista el que fa el públic bo o dolent, no? Si evidentment, com avui hem vist aquí, doncs que era un públic que poca cosa li tenies que fer perquè ja estigués entregant, no? Doncs però poca cosa. I si no, llavors tens que saber guanyar aquesta confiança de que, bueno, pues que el que estàs fent no és que estiguis intentant enganyar, pues són jocs de mans i que tenen un truc i s'ha acabat, i que no perquè tu els sàpigues els altres no és una persona més intel·ligent que l'altra, no? Sinó que el que intentes és un espectacle que il·lusioni i que els hi faci passar bé, no?
Aquest espectacle el que fas és recrear justament com eren alguns inicis, el moment de l'explosió de la màgia, i ens traslladem un segle enrere, el truc del rellotge o el joc del rellotge, diguem-ho així. Perquè clar, quan dius truc és que ja hi ha un truc, no? Doncs és un joc del rellotge en el qual endevines, o el rellotge de fet endevina l'hora que està pensant una persona. És un dels jocs que va fer Robert Houdin.
Sí, aquí, bueno, aquí a part de, hi ha dos picades d'ullet molt clares en el Robert Houdin, que és el rellotge espiritista, se'n diu, ell també tenia el rellotge que parava l'hora que el públic pensava, i després com altra hi ha la pastisseria, la pastissier, no? Aquest, vull dir, és un homenatge molt llable perquè la pastissier és un autòmata, o sigui, el Robert Houdin construïa autòmates, i la pastissier és com si fos una caixa de nines, per la gent que ens estigui escoltant, es pot imaginar, una gran caixa de nines, que quan es posava en marxa, doncs per les finestres es podia veure uns ninotets fent pastissos, amb una altra finestra uns que posaven els pastissos al forn, s'obria la porta, sortia un pastisser amb una magdalena que el Robert Houdin agafava i donava a un nen de les sessions dels Suaris Fantàstics. No?
Vosaltres que heu fet aquesta investigació, no només per fer aquests números, sinó també per incloure algunes imatges que hem vist també aquí, picant l'ullet també li és, també, per cert. Nosaltres parlàvem justament de cinema i ho fèiem amb una pel·lícula, la introducció d'aquest reportatge just abans d'entrar al teatre, i parlàvem de l'il·lusionista, que imagino que deus haver vist, i que recrea, en aquest cas a Viena, al 1900, el que podia arribar a fer un mag. Diríem que fa moltíssimes coses, masses, en el sentit que jo no crec que algú pugui fer créixer un tronger d'una torreta del no-res avui dia.
El del tronger era un altre autòmata del Robert Houdin, i era pues, un arbre que pues, sonava una música de casa música, i aquell arbre es anava obrint les fulles i anaven apareixent taronges que les agafava i les donava, però era un autòmata.
Imagina, Xavier, que fas de mag, i que poses aquí al davant i que comença la funció, i que a part de tenir molta agilitat amb les cartes i saber d'on treure les coses que has de treure i altres coses que no sé com fa el Macrauson, has de saber molt de comunicació, cosa que ja saps, i has de saber molt sobre què et diuen les mirades de la gent del públic que tens al davant.
Mira que estàs posant una qüestió dificilíssima, oi? Perquè aquí tenim un mestre. Jo crec que sens dubte hi ha un l'ofici t'ajuda, però després ha d'haver-hi el sentiment, no? És a dir, deixar-te anar per aquella intuïció que no et falla i que això ho portes al cor, no?
Ens deies abans que des d'allà dalt, encara que sembli mentida, pots veure més o menys quin tipus de persones poden expressar una cosa o una altra. T'ho dic també perquè avui dia impacta força la qüestió mentalista dins del món de la màgia, que és una de les branques, i col·legues teus són de l'opinió que en aquest tipus d'espectacles una mirada, per exemple, importa moltíssim, i l'observació del que t'està dient l'altre en moltes coses també importa moltíssim.
El mentalisme és una, anem a dir que és una part també molt rellevant dins el món de l'il·lusionisme, no? Jo crec que al igual que per mi és important, vull dir, conèixer, i estic d'acord amb el Xavier, que és purament intuïció, pots tindre alguns referents i tal, però quan dius agafes una persona o aquell grup, vull dir, és intuïció, i si l'acerta i moltes balles no l'acertes i tal, jo crec que això és fonamental per un mentalista, o sigui, un mentalista té que saber si aquella persona, vull dir, serà vull dir, fàcil de que pugui recordar una cosa, que pugui comunicar-se, que pugui dir una cosa, perquè inclús pel propi ritme de l'espectacle.
Quan els oients estiguin escoltant aquest reportatge en aquests moments i durant tot el cap de setmana, des d'ahir divendres, a Santa Susana, un poblet al nord del Maresme, es fa una fira màgica amb 500 activitats de tot tipus, a més d'activitats d'il·lusionisme. En aquests moments a la cartellera de Barcelona hi ha com a mínim 3 espectacles de màgia i de mentalisme, a més d'un cicle dedicat a diferents mags a la Sala Montaner, tal com comentaves, Quico, al principi del reportatge. Hi ha una certa devoció pel món de la màgia, sembla.
Però jo crec que això és la normalització de la màgia. El que era increïble és que en una ciutat com Barcelona, si jo no presentava un espectacle de màgia aquí a Nou Brossa, doncs no hi havia espectacles de màgia, no? Això és inconcebible. Jo crec que la normalització està ara, hi ha una Barcelona amb un potencial de teatre important, amb molts locals molt importants, i crec que la normalització és que com a mínim hi haguessin dos espectacles de màgia, o si tinguessin dos teatres a Barcelona no seria possible, però bueno, tenim quantitat de teatres, crec que igual que ja poden haver-hi dos, no sé, poden haver-hi tres espectacles de dansa, o pot haver-hi tres espectacles de música o el que sigui, jo crec que el que hi hagi en aquests moments pues dos o tres espectacles és molt normal i que això ajuda molt a la màgia, no?
Doncs senyors, moltíssimes gràcies. Gràcies per l'estona agradable que ens has fet viure, al Mac Hausson, gràcies també al Xavier, que ha volgut fer acompanyar-nos en aquesta experiència aquesta nit.
Jo voldria, bueno, dir-li felicitats al Mac Hausson, felicitats en el sentit de felicitar-lo i dir la felicitat que dona, eh?
Gràcies a vosaltres.
Del 13 de juny al 29 de juliol, Estil Galant el trobeu aquí a l'Espai Brossa, en un petit carreró al final del carrer Princesa de Barcelona.